Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona tarda de nou, amics i amigues. Els bisbes de Catalunya, alguns d'ells, escrivien ahir a les seves cartes dominicals sobre la instrucció titulada La conversió pastoral de la comunitat parroquial al servei de la missió evangelitzadora de l'Església. Per exemple, l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell, recordava que aquesta instrucció presta una especial atenció a la parròquia i a les agrupacions d'unes quantes en unitats pastorals o zones, així com també a la participació de diaques permanents, consagrats i laics en la cura pastoral d'aquesta realitat que és la parròquia. Nosaltres hi afegim i posem en el primer nivell la caritat, perquè certament, com avui comentarem en el nostre programa, aquesta porta d'entrada a l'ajuda que moltes vegades necessiten persones desesperades és precisament una rectoria, una església, una parròquia, una comunitat cristiana formada per diverses famílies disposades a ajudar des de l'inici. Avui, segon programa de la temporada, parlarem amb el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, amb la representant de la Comissió d'Acció Social de Càritas Catalunya, Cora Mazo, i amb la de la de Comunicació, Anna Roig. De manera monogràfica, analitzarem la memòria 2019 de les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i l'impacte del Covid-19, un document que es presentava dijous passat a Barcelona en roda de premsa al Col·legi de Periodistes de Catalunya. Això, amb les notícies i una miqueta més, us acompanyarà fins a les 9. Salutacions avui del Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip, amb el Rafa Sanahuja, el Luis Miguel Luna, la Montserrat Creus a la coordinació i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
El missatge de la caritat.
Com us dèiem, la memòria 2019 i també sobre l'impacte del Covid-19 aquests primers mesos del 2020 és la qüestió protagonista avui en el nostre programa. És per això que avui la reflexió en forma d'entrevista la compartim novament en la segona edició de la temporada amb Francesc Roig, president de Càritas Catalunya. Senyor Francesc Roig, bona tarda, benvingut.
Molt bona nit. Sí.
Gràcies al que va ser...
Fosquejar.
Sí, exactament, ja podem dir bona nit. Sí, els dies es van escurçant, efectivament. Càritas Catalunya va presentar dijous passat, públicament, en roda de premsa, la seva memòria anual i enguany amb una menció especial a l'impacte del coronavirus, del Covid-19, en les persones ateses per Càritas. Vostè, en la seva intervenció, va començar parlant sobre el lloc d'on venim, millor dit, la situació d'on venim, i va esmentar alguns elements clau del 8è informe FOESA sobre exclusió i desenvolupament social a Catalunya. Quins són aquests elements?
Bé, bàsicament m'agrada que hagi dit d'on venim, perquè la situació es va agreujar d'una manera alarmant ja fa 12 anys, amb la crisi del 2008. Aquella situació que en certa manera va ser traumàtica per una crisi, evidentment, immobiliària i financera, però no va tenir l'impacte que ha tingut ara, precisament, la crisi que s'ha despertat d'una manera més agreujant amb el confinament de la Covid-19 i l'estat d'alarma. Bé, com molt bé deies, nosaltres venim d'un informe FOESA que es va fer l'any 2018 i que es va presentar el 2019, començaments del 2019, i etc. I en aquell informe ja dèiem que abans d'aquest informe ja existien unes debilitats estructurals del nostre model socioeconòmic que no facilitaven massa que les persones en situació d'exclusió social poguessin iniciar el llarg procés de retorn i de recuperació cap a la societat que les envolta. Aquestes dades de l'informe posaven de manifest l'existència d'un risc de cronificació de la situació d'exclusió social, però sobretot la polarització de l'estructura social, que això és el més preocupant. És a dir, quan diem polarització vol dir que arrel de la crisi d'on veníem i que la meitat o gairebé més de la meitat de les persones encara les ha agafat ara a meitat del túnel, veuen una llum, però no són al final del túnel, no van acabar de sortir del tot d'aquella crisi passada. Per tant, ens arriba l'espatec de la pandèmia i això agreuja encara molt més aquella situació ja endèmica que teníem. Per tant, una polarització que fa que la societat ja no tingui un terme mig, no hi hagi aquell coixí amortidor que teníem amb el que en dèiem classe mitjana, perquè ara la situació és polaritzada en els que encara tenen i poden tenir molt i els que cada vegada tenen menys i acaben tenint una situació desesperant.
Sí.
Desesperant per molts factors. Desesperants per una manca d'habitatge, per l'atur cronificat i per un treball precari, molt precari. Uh-huh. Aquesta és la realitat en la qual hem de conviure, ens hem de moure i hem de donar resposta.
Sí, per tant, entenem que la crisi del 2008-2015 podem dir que no s'ha superat del tot, oi?
No,
quedaven molts...
Just encara eren obertes.
Sí. I quina és la dimensió, si ho pot resumir breument, de l'exclusió social a Catalunya ara mateix?
Bé, mira, el 2019 vam tenir una certa tendència a l'estabilització del nombre de persones beneficiades per l'acció de les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya. En total vam acompanyar uns 82.139 llars, és a dir, famílies, de les quals hi havia un total de 217.171 persones. Són moltes persones a les quals havíem de donar resposta. Però aquesta situació, si veníem gairebé d'un milió i mig de persones que fa 10 anys demanaven ajuda a Càritas i amb altres institucions també, perquè clar, parlem de Càritas, però hem de tenir en compte que hi ha altres institucions del tercer sector social que també estan en la brega i en la trinxera de donar suport, com una de les quals pot ser Creu Roja, no? Per tant, si ja teníem aquest milió i mig, ara hi hem d'afegir un milió de persones més que, tot i tenir feina, que és una feina precària, incerta, estan molt atemorides i angoixades només de pensar que si ara s'agreuja aquesta crisi, com la que acabem de patir amb el confinament, cauran amb molta facilitat en l'exclusió social. Per tant, això és el que realment ens preocupa. D'altra banda, com tots sabeu, Càritas, amb motiu de l'estat d'alarma i del confinament, no ha tancat, sinó que ha seguit el peu de trinxera en previsió de l'evolució de la pandèmia. Certament s'han fet gestions de treball i de serveis via telemàtica, però també s'ha fet un acompanyament directe a persones soles, persones grans que no podien sortir de casa perquè o bé viuen en pisos de poca accessibilitat i, per tant, tenien dificultat a l'hora d'anar a buscar els aliments, se'ls hi han portat els aliments, tema de medicines, tema d'acompanyament en la soledat, etc. Per tant, Càritas no ha tancat. Però, tot i no tancar, hem multiplicat per 3 les peticions d'ajuda que totes les Càritas de Catalunya hem rebut, amb més incidència pel volum de persones que hi habiten a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Bé, avui amb Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, anem desgranant, anem destacant alguns aspectes de la memòria i de la realitat actual de la caritat. Per a Càritas, quin missatge manifesta la Covid-19 o què manifesta, què expressa el Covid-19?
Bé, incertesa d'entrada, perquè no sabem encara tots plegats com evolucionarà aquest procés del virus. Però, per altra banda, amb molta confiança i seguretat, perquè nosaltres, com a institució d'Església, hem passat també per altres situacions problemàtiques, històricament no cal enumerar-les, però en els últims temps vivim temps incerts. Per tant, Càritas, com a institució d'Església que és, està al servei de la caritat. Perquè, com molt bé deia un article d'un mossèn en el passat full parroquial, dèiem que, si bé la majoria de fidels estan exempts del precepte, no estan exempts de la caritat. Per tant, la caritat forma part de l'amor indiscutible que tenim cap als nostres germans que per motius diversos tenen necessitat d'estar acompanyats, d'estar agomboats, per entendre'ns, d'una manera de proximitat.
Després comentarem amb Cora Mazo i Anna Roig, que van participar també en la roda de premsa com a representants de diverses comissions, algunes de les dades, però vaja, ens pot avançar, ni que sigui telegràficament, quins han estat els principals problemes de les persones ateses per Càritas el 2019 i també el que ha estat aquests mesos durant el Covid-19.
Sí, el col·lectiu més afectat per l'exclusió social durant el 2019, però després agreujat amb la pandèmia, ha estat les famílies amb fills i mares soles i les persones que provenen també d'altres països i que no tenen la seva situació regularitzada. I això esdevé una irregularitat de papers que dificulta molt que aquestes persones, aquestes famílies, puguin regularitzar la seva situació per demanar els ajuts que ara s'estan aprovant, com per exemple doncs, la renda garantida de ciutadania o l'ingrés mínim vital, que com els oients saben, l'Estat ha aprovat, però que nosaltres hi veiem, per un costat, celebrem favorablement que s'hagi aprovat, perquè era una de les coses que demanàvem, un ingrés mínim vital, però per altra banda continuem insistint en la necessitat que no només de fotografies i titulars viu la persona, sinó que viu d'una estricta configuració d'estructura per saber en qui ho ha de demanar, com ho ha de demanar, què ha de demanar i a on ho ha de demanar.
Bé, i una última qüestió per al president de Càritas Catalunya, Francesc Roig. Davant la situació que s'esdevindrà, què demana Càritas Catalunya als poders públics i als agents socials?
Coherència. Coherència i realisme. No podem fer volar coloms només amb titulars electoralistes. Per tant, el que demanem a l'administració pública és sinceritat amb el ciutadà, coherència en la gestió i fiabilitat que allò que s'aprova és allò que acaba arribant al qui més ho necessita.
Bé, moltes gràcies, senyor Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, també per l'esforç de síntesi, un dia en què la veu de Càritas de Ràdio Estel vol aprofundir en la memòria presentada dijous passat, del 2019, i també amb dades estudiades i reflectides en un estudi especial d'aquests mesos de la pandèmia. Ànim, si seguim en contacte, hem estat amb vostè uns minuts tant dilluns passat com avui, però seguirem en contacte.
I els que faci falta, perquè el suport i la moral l'hem de tenir elevada.
I tant, cal, i tant. Entre tots ens donem moral. Que vagi bé.
Vinga, gràcies i bona nit.
Bona nit, adeu-siau.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
El treball caritatiu de la setmana.
Si anem repassant la representació que Càritas Catalunya oferia dijous passat a la presentació de la memòria 2019, tenim també avui amb nosaltres, i volem sentir la seva veu, Cora Mazo, que és la que estava en representació de la Comissió d'Acció Social de Càritas Catalunya. Senyora Cora Mazo, bona tarda o bon vespre ja. Benvinguda a la veu de Càritas de Ràdio Estel.
Hola, bona tarda. Doncs aquí estem.
Aquí estem, oi? Sí, vostè va presentar les dades sobre les persones ateses per les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya, per tant, va protagonitzar, pel que fa a la seva gestió, tot el que és el nucli, no?, de la memòria, i també va comentar la resposta al Covid-19 per part d'aquestes Càritas diocesanes. Segons aquestes dades, i anem comentant-les si li sembla, el 2019 van acompanyar des de les Càritas catalanes 82.139 llars on vivien més de 217.000 persones. Quina ha estat la tendència en relació amb el nombre de persones ateses els dos darrers anys?
Com mostren les dades, i en comparació una mica a les de l'any passat i a les de l'anterior, és una xifra similar. Potser la tendència és una mica anar rebaixant, però tampoc és massa significatiu. Sempre diem que potser sembla que rebaixem una mica la xifra, però augmenta molt el que és el temps d'acompanyament a les persones, no? Es tracten de famílies amb un seguiment o amb un acompanyament més intens, perquè també les dificultats es van cronificant moltes vegades.
Per tant, és una tendència a recollir, diguéssim, les necessitats que ja venien d'abans i les noves. Per tant, això vol dir més feina per a Càritas.
No parem mai a Càritas.
Ja, sí.
I després també, com s'anirà veient, no?, tot l'impacte que hi ha hagut a la Covid, si més no, ha sigut molt intens també, no?, en aquests mesos. Ara haurem d'acabar de veure com evoluciona l'any, però també aquests mesos durant la Covid hi ha hagut una intensitat de treball important, no? Però
important.
Com que ho tractarem més endavant.
Sí. Quins han estat, senyora Cora Mazo, els col·lectius més afectats per l'exclusió social el 2019?
Doncs mira, segons les dades de la nostra memòria del 2019, les persones ateses continuen sent a Càritas majoritàriament dones, un 57% de la gent atesa ha sigut dona, i també, si mirem pel tipus de població, serien persones adultes, famílies adultes, amb fills a càrrec, ja siguin menors o joves. Això és una dada que a nosaltres ens continua preocupant, perquè vol dir que continuem en aquesta tònica de que hi ha molts nens, molts infants, que estan vivint amb famílies amb greus dificultats econòmiques, amb moltes carències, i que per tant això evidentment acaba afectant el desenvolupament i el projecte de futur de tots aquests infants. I l'altre col·lectiu que destaquem en les nostres dades té a veure amb tot el que és el col·lectiu de persones sense llar.
Bé, sí, endavant.
No, anava a dir que les persones sense llar, nosaltres entenem que són sobretot persones soles, el que serien les persones soles, que tenen a veure amb tot el que és el col·lectiu de persones sense llar, però també amb totes les persones que venen migrades d'altres països i que tot i potser tenir famílies en els seus llocs d'origen, aquí estan molt soles, no? En aquest moment, aquest col·lectiu s'està situant en el 32% de les persones ateses, persones soles.
Bé, avui ens acompanya Cora Mazo, representant de la Comissió d'Acció Social de Càritas Catalunya. A la conferència de premsa, vostès van comentar que va augmentar considerablement la proporció de persones soles ateses, una nova realitat també, oi?
Sí, és això que comentàvem ara, que en les dades també es reflecteix aquest augment important de població fins a arribar al 32% de les persones ateses soles, que coincideix molt amb el perfil de persones sense llar, però també amb les persones migrades soles.
Bé, i novament van remarcar vostès que l'habitatge és un dels principals motors de l'exclusió social a Catalunya.
Bueno, aquesta és una dada que sí que a mi dia la roda de premsa vaig insistir molt, no? Perquè també ens adonem per les nostres dades en el 2019 que quasi la meitat de les persones que havíem atès no disposen d'un habitatge digne. I a més això és una xifra preocupant perquè ha anat augmentant i aquí sí que hi ha una proporció clara d'augment des del 34% en el 2017 hem passat a un 49% en el 2019. Llavors creiem que això sí que no, l'habitatge no, continua sent un dels elements de risc social més important en aquest moment a la nostra societat. Nosaltres, val a dir que la manca d'habitatge digne l'entenem no només com la manca d'un habitatge, que seria el típic, no?, a la persona sense llar que està al carrer, sinó totes aquelles altres situacions que tenen, pues això, la manca d'un habitatge digne, com és tot el que té a veure amb viure de lloguer, compartint pisos que moltes vegades no reuneixen els requisits adients, tot el que té a veure amb viure en cases de famílies o d'amics acollits, a vegades amb poques condicions, les persones que fins i tot estan vivint en habitatges de les entitats socials perquè entenem que no són definitius, i també tot el tema de l'ocupació, que hi ha persones que tampoc és la proporció més elevada, hi ha un tant per cent petit de persones que també estan ocupant. Tot això per nosaltres entraria dintre de lo que és l'habitatge no digne, no? Tot el tema del relloguer, no sé si ho he dit també.
Sí.
I tot això doncs, perquè té a veure amb un munt de dificultats, no? D'estar vivint amb una certa inseguretat, d'estar vivint amb restriccions, d'estar compartint amb gent que no coneixes, moltes vegades la dificultat que això porta moltes persones per poder s'empadronar, tot el tema de viure amb un telat a vegades amb pocs metres quadrats, o fins i tot el tema de gent que per poder pagar el relloguer o el lloguer es queda sense ingressos per poder fer res més, no?
I en relació amb aquest, sí, deia que en relació amb aquest tema de l'habitatge, vostès van reclamar també el dret a l'empadronament de totes les persones. Amb quines dificultats s'han trobat molts dels qui s'han adreçat a les Càritas diocesanes?
Bueno, ens trobem en el tema de l'empadronament, sobretot moltes persones que no poden accedir amb facilitat a l'empadronament doncs perquè no tenen una llar, com seria el cas de persones sense llar. Hi ha alguns ajuntaments, no tots, això hi ha ajuntaments que ho faciliten i hi ha d'altres que no, que admeten poder-se empadronar sense domicili, però hi ha d'altres que no ho estan facilitant, malgrat la llei preveu que tota persona ha d'estar empadronada, doncs no tothom pot accedir a l'empadronament i, com dic, moltes vegades són aquestes persones que justament no poden demostrar que tenen l'habitatge. I després d'això també ho estem veient molt en persones que estan compartint pisos, no? Moltes vegades persones en situació administrativa irregular que comparteixen un pis, que viuen de relloguer, però que la persona que té el lloguer principal no està facilitant que aquesta altra persona es pugui empadronar en aquell pis. I llavors aquestes persones també queden sense empadronament. Això és un tema molt seriós perquè només l'empadronament és a través d'ell que pots accedir als drets sanitaris i d'educació. Llavors, doncs, si tens persones o famílies que no estan podent empadronar, tens persones que no poden accedir en aquests drets.
Els darrers anys s'ha anat incrementant el nombre de persones ateses provinents d'altres països. S'han apreciat canvis notables pel que fa a la seva procedència?
Sí, en aquest moment les persones provinents d'altres països ho situem... en el 2019 el canvi més gran que s'ha dit és que ha augmentat moltíssim les persones provinents del que és l'Amèrica Central i l'Amèrica del Sud, arribant a un 34% de la població que mateix. I això coincideix directament amb persones que venen de països on estan patint violència. Com és el cas d'Honduras, d'El Salvador i aquests països. Llavors, en contrapartida, ha disminuït les persones que venen de l'Àfrica i una miqueta també les d'Espanya. Vull dir, aquest any la proporció que ha sigut més significant i sobretot provinent d'aquests països d'Amèrica Central i Amèrica del Sud.
Seguim parlant amb Cora Mazo, representant de la Comissió d'Acció Social de Càritas Catalunya, en la presentació de la memòria 2019. Any rere any, Càritas ha posat de manifest, d'altra banda, la necessitat de canviar la llei d'estrangeria. Quines són les modificacions que s'haurien d'efectuar perquè les situacions administratives irregulars no siguin un factor d'exclusió directa?
Bueno, aviam, aquí és una pregunta una mica difícil, però perquè, clar, jo tampoc no sé quines són les modificacions que s'haurien de fer a la llei, no? Però el que sí que entenem és que una persona que té una situació administrativa irregular és una persona que no existeix, que queda invisible a la societat i, per tant, no pot exercir drets, no té drets, no consta enlloc, no? Tota aquesta persona, nosaltres diem, bueno, estan a la casella d'exclusió directa, no? Perquè, pues això, no són invisibles. Llavors, també és veritat que com a Càritas nosaltres el que posem en valor i en el centre és la persona, l'ésser humà, no? Per tant, el que demanem, no, és que des de les administracions competents doncs es puguin fer polítiques que facilitin aquest trànsit cap a la regularitat, no? Com? No ho sé, no? Això s'ha d'estudiar i s'ha de veure què es pot fer. Jo entenem que és un tema que no és fàcil, però sí que buscant fórmules que facilitin que aquestes persones puguin accedir a més fàcilment a les ofertes de treball, potser reduint el temps, no, d'espera per poder regularitzar la seva situació aquí, doncs que en comptes de 3 anys siguin menys, bueno, buscar alternatives. En aquest sentit, en la roda de premsa, jo comentava, per exemple, destacar una de les iniciatives que va prendre el Servei d'Ocupació de Catalunya, que és és aquesta subvenció d'ACOL, que és una subvenció que permet a les entitats contractar persones amb una situació irregular administrativa que ha de reunir ja una sèrie de condicions i a través d'una contractació doncs, facilitar que aquestes persones ja puguin entrar en una situació normalitzada. No? Cal buscar maneres de facilitar que aquest pas a la regularitat sigui més ràpid i més eficient.
Bé, avui seguim encara comentant xifres i dades. Una de les principals que vostès van donar dijous passat deia que el Covid-19 s'havia traduït en un increment del 63% en les persones ateses dins dels programes de primera resposta a la pandèmia. Què va suposar aquest increment per a les Càritas diocesanes catalanes? O què està suposant?
Bueno, sobretot diu això, puntualitzar aquesta cosa que això és un 63% que s'ha calculat, és aproximat, és estimat a través d'una enquesta a les diferents Càritas i sobretot en el que es refereix a l'atenció en aquests projectes, en aquests serveis de primera atenció. Que
sí, per tant, del març al juny, sí. Per entendre'ns, sí.
S'ha fet una aproximació amb dades de que va començar la Covid, diguéssim, del març fins a final de maig, una cosa així. Això, sobretot, en un primer moment, el que nosaltres hem tingut és un augment claríssim, directe, en tot el que vol dir l'atenció feta a través de l'acollida, que sobretot ha sigut informació, orientació, assessorament, contenció i molt suport emocional. I això és un tipus d'atenció que hem garantit tant presencialment com telemàticament, tota aquesta primera acollida, tota aquesta atenció. I després també s'ha traduït en un augment molt important en tot el que ha sigut l'ajut alimentari a través de les de Càritas a tot el territori català i molt especialment a través de les Càritas parroquials en moltes ocasions perquè són els que fan aquest ajut directe i també pues, tot el que té a veure amb alimentació, amb higiene i després, a mesura que avançaven els dies del confinament i que la gent realment ja no podia tornar a la feina i havia perdut les feines, s'ha incrementat molt el que han sigut les ajudes de lloguer de relloguer tot el que té a veure amb el manteniment de l'habitatge. I en un tercer terme també hi ha hagut ajudes generades per tot el que és la necessitat més material que té a veure amb les connexions per poder estar connectats amb processos formatius o fins i tot pel tràmit d'algunes ajudes que ha posat en marxa l'administració i tot això, però bueno, també ens hem trobat que hi havia gent sense les eines per poder-ho fer i també hem hagut de fer molt suport en aquest sentit a la gestió telemàtica perquè la gent pogués connectar amb aquests serveis, no? Amb aquestes prestacions públiques o amb aquests processos de recerca de feina a través de telemàtics i aquest tipus de coses.
I finalment, senyora Coramazo, tot i que podríem encara aprofundir més en les dades, però per anar concloent aquesta petita mostra que oferim del que és la memòria, quins han estat els perfils de les persones ateses durant el Covid-19 per les Càritas catalanes?
Bueno, dintre, no, a banda dels perfils generals que ja hem anat dient, no, i que ja habitualment atenem, hem fet com, destaquem com tres, com quatre perfils, no? Un seria les persones que venen, que estaven en feines precàries i que vivien el dia i que aquí pues, podria ser, per exemple, gent que es dedica a l'hostaleria, tot el que té a veure amb la contractació temporal, no? Pues gent que estava acostumada a anar-se sostenint amb contractes temporals, doncs que s'han quedat sense contractes, sense possibilitat de, no, per exemple, doncs algú que treballa en un hotel de costa o aquest tipus de coses, doncs que s'han quedat sense poder treballar i a vegades doncs, podem tramitar prestacions o no, que estan sent, en general, també ja sabem tots, que estan tardant algunes molt. No? Llavors hi ha hagut gent doncs, que han de no tenir feina i estan a espera de prestacions, tampoc no tenen més recursos d'estalvi i han hagut de demanar ajuda, no? També serien aquelles persones que insistim, no? Que tenen una, que estaven treballant en una feina informal o en una economia submergida i aquí hi hauria una part de la població que s'estan dient, no? En situació administrativa irregular, que clar, es queden sense feina a la nit del dia i sense dret a cap tipus de prestació de més, o sigui, ni tard ni d'hora, vull dir, no tindran dret a cap tipus de prestació perquè no tenien cap mena de contractació i no tenen cap mena de regularitat al país i, per tant, també s'han quedat en la més absoluta desprotecció. Després, un altre perfil també que destaquem són les famílies monoparentals, perquè ens han trobat, doncs, sobretot mares que han hagut de decidir si continuaven la feina que estaven fent o no, que a vegades també però serien feines inestables i tot això que ja hem comentat, o cuidar-se o quedar-se a casa cuidant del fill, no? Perquè els nens no tenien escola. Llavors aquest també ha sigut un perfil que hem de destacar. I per últim, això que també deia, no? Persones que han necessitat suport per tot el que té a veure amb la connexió i les habilitats digitals, doncs perquè no tenen els recursos per connectar-se o perquè tampoc saben com fer-ho. Llavors, aquest perfil també l'hem destacat.
Avui hem parlat amb Cora Mazo, que va presentar dijous passat les dades sobre les persones ateses per les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i va comentar igualment la resposta a la Covid-19 per part d'aquestes entitats diocesanes. Senyora Cora Mazo, moltes gràcies, ànims, i aquesta feina va més enllà, com sempre passa en Càritas, de l'estadística, eh? Anem al fons i al cor dels problemes. Esperem que pugui servir de molt el que ofereix aquesta memòria.
Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
Càritas Europa ha difós un comunicat amb motiu del devastador incendi que va arrasar el camp de refugiats de Mòria a l'illa grega de Lesbos la nit del 8 de setembre, de dimarts passat, en el qual demana la seguretat dels migrants i la solidaritat d'Europa. La situació segueix sent caòtica mentre els antics residents del campament busquen un terreny més segur. Càritas Grècia es manté en contacte estret amb les organitzacions que avaluen les necessitats dels refugiats a Lesbos i ha mostrat la seva disposició a oferir el suport necessari en estreta coordinació amb el Ministeri de Migració. L'equip de Càritas Grècia a Lesbos està considerant la possibilitat de distribuir aigua als refugiats que s'han quedat al carrer, en col·laboració amb l'organització Movement on the Ground. Actualment també s'estan adquirint sacs de dormir. Igualment, Càritas Grècia espera proporcionar articles no alimentaris tan aviat com finalitzi l'avaluació oficial de necessitats. Càritas Europa demana a les parts interessades de la Unió Europea i als Estats membres que trobin ràpidament una solució humana i digna per a les persones que s'han quedat sense refugi. La seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya va acollir dijous passat la presentació en roda de premsa de la memòria 2019 de les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i l'impacte del Covid-19, tema que ens està ocupant de manera primordial avui en el nostre programa. El cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona i bisbe delegat de la Tarraconense a Càritas Catalunya, va assegurar que les dades d'aquesta memòria constaten que som molt lluny de superar la crisi que va començar l'any 2008, i més tenint en compte els estralls que ha originat la pandèmia. Omella va destacar la tasca imprescindible de les persones voluntàries, així com dels professionals de l'entitat, i va remarcar l'arribada de 625 nous voluntaris durant el Covid-19. Igualment va donar les gràcies als socis, als donants i a les empreses. També va expressar que tenim per endavant un temps de greus dificultats econòmiques i socials i que davant d'aquesta situació no podem tancar els ulls ni el cor, sinó que cal estar al costat dels més vulnerables amb un acompanyament fratern i compromès. Per la seva banda, el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, va posar de manifest que abans de la crisi del 2008 ja existien unes debilitats en el nostre model socioeconòmic que comportaven un fort risc de cronificació de les situacions d'exclusió i fins i tot de polarització de l'estructura social. 1,5 milió de persones demanen des de fa 10 anys ajuda a causa de la seva gran vulnerabilitat i no veuen una sortida a la seva situació. En referència a l'acció de Càritas durant el Covid-19 a Catalunya, Roig va explicar que Càritas no va tancar, tot i que va haver d'adaptar els seus serveis a la nova realitat, i va veure com les peticions d'ajuda es van multiplicar per 3 de les Càritas d'arreu de Catalunya. I finalment, Anna Roig, en representació de la Comissió de Comunicació de Càritas Catalunya, va destacar que els ingressos de les llars han caigut d'un 33%, fet que comporta que ingressen de mitjana uns 536 euros mensuals. La Comissió d'Incidència de la xarxa Migrants amb Drets va denunciar el juny passat, davant del Ministeri de l'Interior i del d'Inclusió, la vulneració de drets a què es veien sotmeses les 55 persones subsaharianes internades en una carpa des del 6 d'abril passat a Melilla. També els d'altres 8 persones, també subsaharianes, que havien entrat a Melilla nedant al maig, així com 2 persones malianes extutelades. Al juliol ja hi havia 92 persones amuntegades en un passadís de la segona planta de la plaça de Bous, on es van instal·lar 54 catres i 28 lliteres de campanya. Mentre ens trobàvem en un estat d'alarma, les organitzacions que conformen la xarxa Migrants amb Drets van prestar un acompanyament proper a aquestes persones. Durant aquests mesos es va constatar que hi havia diverses dificultats pel que fa a les competències del Ministeri en qüestió, com ara instal·lacions higièniques molt limitades, avaries en els serveis de dutxes, roba que no s'oferia, i només les organitzacions locals membres de la xarxa Migrants amb Drets ho van fer. Aquesta situació d'amuntegament i insalubritat va posar al límit la convivència i va resultar ser una amenaça sobre la salut pública pel risc d'infeccions, no només de Covid-19. A la carta adreçada al govern, la comissària insta les autoritats a trobar alternatives per allotjar aquestes persones i assenyala que ja les decisions preses al Tribunal Suprem confirmen que les persones que van sol·licitar asil a Ceuta o Melilla tenen dret a la lliure circulació a Espanya. Més notícies de l'actualitat d'aquesta setmana. Càritas d'Urgell ha incrementat d'un 61% els ajuts socials durant els 8 primers mesos de l'any en relació amb el 2019. Aquests ajuts han estat un dels pilars fonamentals per a les persones més necessitades i que s'han vist incrementades en famílies noves durant aquest temps de pandèmia. S'ha arribat a un total de 445 famílies en 12 poblacions del Bisbat d'Urgell i se n'han beneficiat gairebé 1.200 persones. A més, Càritas d'Urgell ha lliurat 157.000 euros destinats a cobrir necessitats bàsiques durant els 6 primers mesos de l'any. Les partides d'ajuda que s'han vist més incrementades han estat les targetes Moneder per compra d'aliments bàsics, seguides de les de lloguer. A hores d'ara, l'entitat està treballant amb els ajuts de llibres i material escolar per a nens i nenes del territori. cada cop més les famílies vulnerables pateixen més la tornada a l'escola. Avui mateix ha començat un nou curs acadèmic diferent, marcat per la incertesa en la situació. És per això que Càritas Diocesana de Barcelona ofereix ajuda als infants que són atesos des de l'entitat. Demana ajuda per aconseguir 9.750 euros per ajudar les famílies vulnerables. La campanya va aconseguint a poc els seus reptes i ja porta més de 6.000 euros recaptats. La crisi provocada per la pandèmia ha tingut repercussió en l'àmbit educatiu, on es generen desigualtats entre els nens i nenes. De fet, durant el confinament, una de cada tres famílies han estat incapaces de seguir el ritme marcat pels centres educatius per manca de mitjans. Per arribar a la xifra desitjada, es pot seguir col·laborant. Es poden escollir entre tres paquets acadèmics, que són el bàsic per material escolar amb un cost de 30 euros, que permet que l'infant rebi una motxilla, una llibreta, bolígrafs, llapis i colors. També es pot optar pel paquet de tecnologia per un preu de 70 euros, que permet l'accés a internet d'una llar i de la compra d'una tablet per un infant. I, finalment, el paquet de llibres escolars amb un preu de 150, que permet la compra de 6 llibres per a un nen o nena vulnerable. Aquests donatius es convertiran en el material que cada infant necessita per tornar a l'escola amb les mateixes oportunitats que els seus companys. Encara repassem més notícies de l'actualitat. El centre de Càritas a la Vall d'Aran ha seguit acompanyant infants aquest estiu amb el projecte Estiu a Càritas, que ha servit per establir les mesures de seguretat en els projectes d'infants que es duran a terme a partir de l'octubre. Enguany s'han adoptat totes les mesures de seguretat exigides per oferir esforç educatiu a nens i nenes de primària durant 5 setmanes. Hi han participat 13 infants separats en dos grups en torns de 2 dies setmanals i 2 hores cada dia, treballant exercicis de reforç educatiu i personalitzat. Aquest projecte està inclòs en el programa d'infància i joventut que desenvolupa Càritas d'Urgell en el territori aranès. I acabem amb un doble punt breu. D'una banda, la parròquia de Sant Tot de la Seu d'Urgell va lliurar els lots de material escolar a Càritas d'Urgell i al Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell per fer-ho arribar tot plegat a les famílies. 115 alumnes de la comarca gaudiran del material escolar per al curs escolar, que ara comencem. A l'acte hi van ser presents Ignasi Navarri, rector de la parròquia de Sant Tot, Diana Aguilar, representant de Càritas Parroquial de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, alcalde de la ciutat, i altres personalitats que van voler donar suport a tota aquesta important tasca. I d'altra banda, després de molts anys de servei a Càritas Diocesana de Vic, Maria Dot deixa la tasca de secretària general de l'entitat, encara que seguirà compromesa a la Càritas Interparroquial de Torelló. La seva responsabilitat la continuarà Pilar Mayans, també amb un ampli bagatge a Càritas, i que fins al juliol era sotsdirectora de Càritas Arxiprestal de Vic.
La veu dels testimonis.
Cardenal Joan Josep Omella i amb Cora Mazo hi havia un altre representant de les comissions de Càritas Catalunya, concretament de la de comunicació. És Anna Roig, que ens acompanya avui també per analitzar altres aspectes de la memòria 2019 de les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya. Senyora Anna Roig, bona tarda o bon vespre ja i benvinguda a Ràdio Estel.
Bon vespre i gràcies a vosaltres.
Gràcies. Bé, en la segona part de la roda de premsa de presentació de la memòria, dijous passat, vostès van explicar com havia impactat el Covid-19 en les persones ateses per Càritas. El primer àmbit al qual es van referir va ser el laboral, oi?
Doncs sí, la veritat és que ha estat una pandèmia de naturalesa mínimament sanitària, però que en poques setmanes es va convertir en una crisi social profunda i molt arrelada, no? I en aquesta mirada, doncs l'àmbit laboral ha tingut una conseqüència molt forta, perquè sobretot moltes de les persones que tenem amb la paralització de l'economia van veure com la seva font d'ingressos s'acabava i sense dret a poder tenir cap prestació de cap tipus, no? Sobretot és el que en diem l'economia informal de persones en servei domèstic, de cura i acompanyament de menors, la venda ambulant o recollida de residus. I en aquest sentit, vam veure, no?, com hi havia hagut un augment de persones que estaven buscant feina de 21 punts, no? Estaven al voltant del 47% de les persones que teníem a tot Catalunya que estaven buscant feina, i havia passat durant els mesos de pandèmia al 68%, per tant, amb un augment important de membres de la llar en edat de treballar, no? Doncs que estaven en recerca de feina perquè la paralització de l'economia els havia assumit en una aturada també de la porta d'ingressos.
Sí, a banda del que vostè ja ha dit, com ha afectat la Covid-19 a l'economia de les llars ateses per Càritas?
Clar, aquí la conseqüència de l'element laboral és que els ingressos de les llars ateses per Càritas han caigut un 33% durant aquests 3 mesos, sobretot que estem mirant els mesos d'estat d'alarma en el que tot es va parar. No? Això vol dir que gairebé una de cada 4 llars ateses no percep cap ingrés. Imagineu-vos, una de cada 4 llars ateses per Càritas no percep cap ingrés.
Sí.
Ja veníem, i el gruix de famílies que tenen des de Càritas ja són famílies que ja tenen una mitjana d'ingressos molt, molt justa, no? Generalment la mitjana d'ingressos abans de la Covid estava al voltant de 780 euros per llar, és a dir, per família, amb el que això significa, i el mes d'abril-maig la mitjana d'ingressos era de 500 euros per família. Per tant, uns ingressos molt ínfims que no permeten, naturalment, pagar un habitatge ni fer front a les despeses d'aliments ni de subministraments.
Estem parlant amb Anna Roig, representant de la Comissió de Comunicació de Càritas Catalunya, concretament dijous passat a la presentació de l'última memòria. També van explicar vostès que augmenta el risc de desnonament en l'habitatge. Per què?
Clar, en aquest sentit, no és tota una cadena, no? Són baules que impacten l'element laboral en els ingressos i els ingressos doncs, en el tema de poder pagar el lloguer o la hipoteca. En aquest sentit, també dèiem que la meitat, el 50% de les llars ateses per Càritas, havia tingut dificultats per fer front a les despeses de hipoteca o de lloguer. I, per tant, això inclou directament que aquest 50% li augmenta el risc de desnonament, no? I era un dels elements que ens preocupava perquè ja havíem viscut l'anterior crisi doncs, tota una onada de desnonaments amb les conseqüències familiars i personals que té això per totes les persones de la llar.
L'habitatge, sens dubte, també un tema important. I una qüestió preocupant que mostra aquest informe, a més, és l'increment dels problemes de salut mental. Quins han estat, senyora Anna Roig, els problemes que vostès han detectat?
Doncs bé, hem detectat que hi ha hagut sobretot un increment de l'ansietat i dels problemes per dormir. El que veiem era que el 60% de les llars, amb la situació que tenien molts problemes, sobretot d'ansietat. Aquest ha estat el més important i un 20% quasi amb dificultats per dormir. Si per tots van ser uns mesos molt complicats, d'una incertesa molt gran i de la gent que tenien fills a casa, tenir-los a casa, doncs què pot representar per exemple, una família amb fills viure el confinament ja no en un habitatge normal, sinó en una habitació, per exemple, sense llum, i amb accés a la cuina o al servei en hores convingudes. Clar, tot això és molt fàcilment entenible que moltes famílies hagin passat uns mesos molt, molt durs, molt durs.
I tant, Déu-n'hi-do. Tot s'afegeix i tot és, com vostè diu, una baula, una cadena darrere de l'altra. I d'altra banda, també el president de Càritas Catalunya esmentava a l'inici de l'entrevista que hem tingut aquí la preocupació per la cronificació de la pobresa i la polarització de l'estructura social. Com pensa Càritas que s'ha d'afrontar la fractura social?
Clar, aquí fixem-nos, no?, que ha estat una situació, jo crec que de les poques vegades de la història, entre cometes, no?, més enllà d'altres moments sanitaris, en què la mateixa situació ens ha afectat a tots, no?, i és que va haver un estat d'alarma en què tots vam haver de quedar-nos a casa. Tinguéssim l'estat social que tinguéssim, els ingressos que tinguéssim, els diners de la compte corrent o no que tinguéssim, i com de diferent ha estat aquests mesos segons les teves condicions de vida. No? Davant d'això, veiem clarament, com ja ho veníem alertant amb l'informe FOESA de fa un any, com la societat catalana, també l'espanyola, s'està polaritzant, i a cada vegada un gruix més gran de persones que tenen una bona vida i ens agradem molt, la veritat és que no res a dir, però ens preocupa molt que hi ha una part molt important de les persones que s'estan quedant pel camí. No? I aquí doncs, demanem sempre fem incidència en diferents punts, no? Però ara mateix en el que estem ficats és necessitem una garantia d'ingressos mínims, no? Amb una compatibilització de la renda garantida i de l'ingrés mínim vital, que són dos drets que tenim les persones, però que encara està havent moltes dificultats. També una generació de feina estable i de qualitat. En aquests moments hi ha sectors molt tocats, però n'hi ha d'altres que poden tenir oportunitats per davant. I també un canvi de la política migratòria i d'asil. En temes de migració veiem com les persones mirades que no tenen accés a patronar-se segueixen sumides en la invisibilitat, no? I com el padró els ofereix pues, una entrada de drets, perquè poden tenir dret a l'educació pels seus fills i també a la salut, no? Que són dos drets bàsics i universals per tothom.
Al final de la roda de premsa, de presentació d'aquesta memòria, una memòria que estem analitzant avui a fons aquí des de la veu de Càritas de Ràdio Estel, el cardenal Joan Josep Omella, responsable de la pastoral social a la Tarraconense i bisbe delegat de Càritas Catalunya, deia que en parlar de la necessitat de la fraternitat, la solidaritat i la caritat, de la resposta comunitària, això es podria assimilar al riu Ebre, va dir. Ens ho pot explicar, sí, això?
Sí, parlava dels afluents, no? I deia doncs, com Càritas era un dels afluents més que anava a parar al riu Ebre i com feia aquesta crida, no? A la ciutadania, a les entitats socials, a l'àmbit polític, a les administracions, per anar tots a una, no? I poder respondre a una crisi sense precedents i en la que la incertesa és el pa de cada dia, on poguéssim, bueno, doncs mirar la persona des de l'ésser persona, no? Des dels valors de l'Evangeli, perquè té valor en si mateixa, i poder bueno, obrir mirades conjuntes per trobar solucions, no? En aquest sentit, la divisió i les mirades parcials doncs, n'ajudaran a resoldre aquesta situació.
I tant. És hora de grans consensos, havia dit vostè també en altres presentacions anteriors i altres representants.
Tal qual.
Tal qual, oi?
Clar, nosaltres també dèiem, no? Una de les coses bones, perquè també ens agrada també aportar un punt d'esperança, no? A Càritas sempre veiem, no? És com una moneda que sempre veiem una part molt dura, però també som molt, molt testimonis d'altres mirades, no? I en aquest sentit sempre veiem una mirada d'esperança i en aquesta pandèmia s'ha pues, concretat de moltes maneres, però una d'elles, en aquest sentit de comunitat que deia el cardenal Joan Josep Omella, hem vist i ens han dit, i ho hem viscut, com la xarxa de relació, no? De l'espai comunitari ha agafat una força important. Sobretot la xarxa de veïnatge, que era una xarxa que havíem donat per perduda pràcticament, sobretot a grans ciutats, i també la xarxa al voltant de la parròquia. La parròquia ha tornat a esdevenir un element clau de dinamització de la comunitat cristiana i un espai de seguretat, no? Un espai on trucar a la porta i que el grup de voluntaris de Càritas o el mossèn o és igual, qui hi hagi, doncs respongui i pugui ajudar. A vegades no tant econòmicament que també, o materialment, sinó bueno, almenys sé que hi ha un lloc on puc anar i que em responen i m'orienten.
Important,
no?
Perquè també.
Aquest paper també sí. És clau per Càritas, l'hem de seguir fent.
I tant, aquesta comunió en la comunitat cristiana en la caritat, des del lloc més ordinari com és una parròquia. Moltes gràcies, Anna Roig, representant de la Comissió de Comunicació a Càritas Catalunya, especialment dijous passat a la presentació d'aquesta memòria, que esperem que pugui ser escoltada, llegida pel que fa al missatge que dona a la societat. Que vagi bé.
Molt bé. Moltes gràcies, Ignasi.
Adéu-siau. Bon vespre.
Adéu.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Fins aquí aquesta edició de la veu de Càritas, que coincideix, per cert, amb la festa de l'exaltació de la Santa Creu avui. A més, demà l'Església celebrarà una altra diada important, la de la Mare de Déu dels Dolors. Moltes felicitats a les qui porteu aquest nom, Dolors o Maria Dolors, i celebreu el Sant. Nosaltres tornem dilluns vinent, aquí a les 8 del vespre, a Ràdio Estel. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip, amb el Rafa Sanahuja, la Montserrat Creus, a la coordinació, el Luis Miguel Luna, que ha estat l'ànima d'aquest programa, amb el guió que ha preparat i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bona nit i bona setmana. Adéu-siau.